Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Explora tota la màgia de Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Del 9 al 20 de novembre, vine amb nosaltres a descobrir Johannesburg, Pretòria, el Parc Nacional de Pilanesberg, Ciutat del Cap i la Península del Cap de Bona Esperança. Un viatge increïble que t'arribarà al cor. Del 9 al 20 de novembre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Sigueu benvinguts de nou al programa El Campanar. Després d'aquest parèntesi, reprenem les emissions d'aquest programa produït pel Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Us saludem els que el fem possible avui amb una especial alegria per retrobar-nos en Santi Grimau al control tècnic, la Montse Sabater i us parla Anna Robert. El programa d'avui no el podem obrir d'una altra manera que sumant-nos als missatges de condemna i repulsa a la situació de violència viscuda recentment a Catalunya. Ens unim al desig dels nostres bisbes i d'altres comunitats religioses i entitats cristianes en què cal trobar una sortida pacífica, democràtica i de no confrontació a la situació actual. Com diu la nota dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, volem que la nostra societat sigui un espai de germanor, pau i llibertat, i l'Església hi contribuirà sent ferment de justícia, fraternitat i comunió. Dit això, avui també ens volem fer ressò dels resultats que Mans Unides ha presentat en la seva memòria de 2016. Mans Unides, com a ONG de desenvolupament de l'Església Catòlica, ha promogut un total de 604 projectes l'any 2016 en àmbits com el sector agrícola, l'educatiu, el sanitari i la promoció social i de la dona. Tots aquests projectes s'han realitzat en 58 països d'Àfrica, Amèrica i Àsia, beneficiant directament més de 2 milions de persones. I encara un apunt més sobre Mans Unides, perquè Tarragona, el proper dimecres 18 d'octubre, organitzarà el tradicional Berenar de la Fam al Col·legi Vedruna Sagrat Cor. Serà a les 6 de la tarda. L'aportació solidària és de 10 euros i la recaptació es destinarà a un projecte educatiu per a nens que fabriquen maons a l'Índia. Canviem de tema ara per donar pas al missatge als quatre vents de l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol. Aquest diumenge ens parla d'un binomi important per a la nostra vida, el treball i el descans.
Déu vos guard. La consideració del treball com un dret i un deure arranca de la concepció que el protagonisme l'han de tenir les persones. El papa francès ha expressat algunes idees sobre això en la recepció que va tenir el Vaticà el passat mes d'abril amb una delegació sindical de Roma. Resumeixo alguna de les seves afirmacions. Deia, persona i treball són dues paraules que poden ajuntar-se i han d'ajuntar-se. Perquè si pensem i diem treball sense dir persona, el treball acaba per convertir-se en una cosa inhumana que, oblidant-se de les persones, s'oblida i es perd a si mateix. Però si pensem en la persona sense el treball, diem una cosa parcial, incompleta, perquè la persona es realitza plenament quan es converteix en treballador, en treballadora, perquè l'individu es converteix en persona quan s'obre als altres, en la vida social, quan floreix a la feina. Cada dia, milions de persones cooperen simplement treballant, educant els nostres fills, maniobrant equips mecànics, resolent assumptes en una oficina. El treball és una forma d'amor cívic, no és un amor romàntic ni sempre intencional, però és un amor veritable, autèntic, que ens fa viure i tira endavant el món. Després de valorar la importància de la feina, el papa observa l'altra cara de la moneda, el descans. També és necessari poder descansar i saber-ho fer. Poder-ho fer va ser, en el seu moment, una conquesta sindical, però és una cosa que està arrelada en la naturalesa humana i prevista per Déu ja des del Gènesi. també cal saber-ho, fer, prescindir d'emportar-se el treball a casa si no és molt excepcional. Ho diu amb aquestes paraules el Papa. No és mandra, és una necessitat humana. Quan pregunto a un home o una dona que té 2 o 3 fills, digui'm, vostè juga amb els seus fills? Té aquest lleure? És que sap, quan vaig a la feina encara dormen i quan torno ja són al llit. Això és inhumà. Per això, juntament amb la feina, cal tenir l'altra cultura, perquè la persona no és només treball. No treballem sempre i no sempre hem de treballar. Hi ha circumstàncies en què no s'ha de treballar en el sentit d'obligació, en la infantesa, en la malaltia i en l'ancianitat. Lamentablement, hi ha moltes persones que tenen edat i salut adequades per treballar i no troben ocupació. Expresso el meu reconeixement als que ofereixen llocs de treball a aturats, a empreses d'inserció i als que ajuden a superar la crisi que aquesta situació representa. Adéu-siau.
I ara escoltem l'Evangeli d'aquest diumenge. El fragment que escoltarem és del capítol 21 de l'evangelista Sant Mateu, versets del 33 al 43. Seguidament, el comentari del biblista mossèn Joan Magí.
Escolteu una altra paràbola. Hi havia un propietari que va plantar una vinya, la va envoltar d'una tanca i va excavar un cup i va construir-hi una torre de guàrdia. Després la va arrendar uns vinyaters i se'n va anar lluny. Quan s'acostava el temps de la verema, envià els seus servents als vinyaters per rebre'n els fruits que li corresponien. Però els vinyaters van agafar els servents i a l'un el van apallissar, a l'altre el van matar i a l'altre van apedregar-lo. Novament els envià altres servents, més nombrosos que els primers, però els van tractar igual. Finalment, els envià el seu fill, tot dient-se, «El meu fill, el respectaran». Però els vinyaters, en veure el fill, es digueren entre ells, «Aquest és l'hereu. Vinga, matem-lo i quedem-nos la seva heretat». L'agafaren, el van treure fora de la vinya i el van matar. Quan vingui l'amo de la vinya, què farà amb aquells vinyaters?
Li responen.
Farà morir de mala manera aquells mals homes i arrendarà la vinya a uns altres vinyaters que li donin els fruits al seu temps.
Jesús els diu.
No heu llegit mai allò que diu l'Escriptura. La pedra rebutjada pels constructors ara és la pedra principal. És el Senyor qui ho ha fet i els nostres ulls se'n meravellen? Per això us dic que el regne de Déu us serà pres i serà donat a un poble que el faci fructificar.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 8 d'octubre ens trobem en el diumenge 27 de durant l'any. Celebrant la festa de la Verge del Pilar, recordem les paraules de la Mare de Jesús. Feu tot el que ell us digui. Cada diumenge tenim l'ocasió d'ampliar la nostra vivència de fe i coneixement de la paraula.
Sí, a la Bíblia tenim el tresor més ampli i més ple de gràcia de Déu per a gaudir la nostra realitat humana, personal i comunitària.
Un tresor fàcil de captar amb una lectura atenta de les Sagrades Escriptures en la trobada de Jesús per escoltar-lo per mitjà de la nostra veu i de les nostres orelles. És l'amorosa comunicació de Déu que ens impregna el pensament, l'esperit i tota la nostra realitat comunicativa.
El Papa Francesc ens diu: només gràcies a aquesta trobada o retrobament amb l'amor de Déu, que es converteix en feliç amistat, som rescatats de la nostra consciència aïllada i de l'autoreferencialitat. Arribem a ser plenament humans quan som més que humans, quan li permetem a Déu que ens porti més enllà de nosaltres mateixos per aconseguir el nostre ser més veritable. Allí hi ha la font de l'acció evangelitzadora. Perquè si algú ha acollit aquest amor que li torna el sentit de la vida, com pot contenir el desig de comunicar-lo als altres?
En la primera lectura d'avui tenim una de les figures més expressives per a representar el poble de Déu, la vinya.
Estem encara al temps de la verema. Per les carreteres de bastants dels nostres pobles es veuen passar els remolcs plens del fruit de la vinya. El profeta Isaïes ens parla poèticament de la vinya i la compara amb el seu poble. Déu és el vinyater. Prepara el terreny, planta la vinya, organitza tot el necessari per a la collita i l'elaboració del vi i es preocupa també de protegir-la. Només falta que la vinya s'hi impliqui. La gent dels pobles amb vinya tenen l'ocasió d'entendre molt bé Isaïes.
La segona lectura ens anima a implicar-nos amb confiança en la gràcia de Déu per aconseguir la seva pau.
A la carta als filipencs, Pau ens anima a superar les inquietuds. Les accions de gràcies acompanyaran les nostres peticions si estem atents al treball que Déu va repartint amb la paraula suficient perquè cadascú pugui experimentar l'alegria de la força de la comunió. Quan ens oferim als altres i sabem que els necessitem, que la pau de Déu sobrepassa tot el que podem entendre. La gràcia més gran que Déu ens fa és poder viure de la seva paraula.
L'Evangeli ens presenta uns vinyaters que manipulen i esguerren la bona marxa de la vinya i de les seves collites.
Jesús és el fill del vinyater. És el cep veritable. Jesús sap com funciona i com no funciona la collita, tant en el sentit real com en el sentit al·legòric. L'evangelista Mateu ens ofereix l'explicació de Jesús. El missatge és prou actual. No podem aprofitar-nos de la vinya de Déu, del poble propietat de Déu. Les sarments només funcionen unides al cep veritable i només hi ha una manera d'estar nets, vivint de la saba, de la paraula que comunica el cep.
La Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat, el que coneixem com a Frater, és un moviment cristià estès arreu del món i que agrupa persones malaltes i amb discapacitat. Aquest any celebren 50 anys de presència a la nostra arxidiòcesi de Tarragona i per aquest motiu avui a l'espai de l'entrevista ens acompanya el seu conciliari diocesà, que és en mossèn Lluís Simón. Benvingut.
Moltes gràcies, bon dia.
Comentàvem que la Frater és present arreu del món, però en quin moment es funda?
Bé, la Frater es funda a França l'any 1942, un sacerdot francès, el pare Henri François, que curiosament estava malalt durant el temps de seminari, va ser ordenat quasi com perquè pogués celebrar l'Eucaristia, però van anar passant els anys i en les seves visites als malalts, ell, per una qüestió pràctica, no arribava a fer totes les visites i va començar a demanar a altres malalts que l'acompanyaven, doncs, que visitessin a persones malaltes. I va descobrir que aquestes visites tenien una gran força, una gran fecunditat, que quan era el propi malalt el que anava a visitar un altre malalt, la persona visitada doncs, li arribava més, l'ajudava moltíssim. I ja dic, a partir d'aquí, 1942, va ser com es va anar estenent per França i després ja a nivell internacional fins a arribar doncs, aquí, a casa nostra. Ara fa precisament aquí a Tarragona celebrem els 50 anys, però arreu del món, de manera que està estesa doncs, en molts països del món, en pràcticament tots els continents.
Creieu que la vostra presència com a Frater a la societat també és una manera de conscienciar de les dificultats que tenen aquestes persones?
Sí, sí, realment la presència ajuda. A vegades diem allò que el que no es veu doncs no és valorat o no es té en compte, no? I aleshores aquesta presència activa fa realment que des de la societat i també des de l'Església, no?, es prengui consciència d'una realitat i d'unes necessitats, no? I, per tant, diguem que és com aquesta doble vessant, una vessant de que ajudes a la societat i a l'Església a veure aquesta realitat i també perquè realment poden aportar una riquesa, no?, la seva pròpia riquesa, del seu testimoni, de la seva manera de viure, la poden aportar tant a l'Església com a la societat.
Com s'organitza la Frater a nivell diocesà? Si hi ha un equip de voluntaris, quines activitats fan?
Sí. En principi, la Frater és un moviment que que diguem que s'organitza, que són els propis malalts i els propis discapacitats els qui porten el moviment, els que s'organitzen, i el compartir des de la mateixa, no de dalt a baix, sinó des d'una mateixa realitat i des d'una fraternitat, fa que ens ajudem els uns als altres. I aleshores, al llarg del curs, doncs, fem moltes activitats. Anem fent diverses activitats a través d'un equip portat per persones amb discapacitat. Fem diverses activitats de formació, d'entreteniment, més lúdiques, fem colònies, però aproximadament un cop al mes ens anem trobant per anar compartint, doncs, una mica aquesta fraternitat i anar organitzant-nos també i vivint, doncs, la vida d'aquest moviment.
On es reuneixen?
Sí, nosaltres estem a l'església de Sant Antoni de Pàdua, els caputxins, doncs allà tenim la seu, tenim com una petita sala, però que ens és suficient, i és com la seu local que utilitzem, i ens acostumem a reunir allà, encara que després, al llarg de les activitats, doncs anem a Reus, anem a altres llocs, però diguem com a local ens reunim a l'església de Sant Antoni de Pàdua, aquí a Tarragona.
Com celebraran aquest 50è aniversari?
Doncs amb molta alegria, perquè és això, sobretot per recordar, això voldria les persones, sempre és bonic quan celebrem 50 anys veure que si avui tenim aquesta realitat és mercès a tantes persones que ens s'han entregat, que han viscut amb molta fidelitat, amb molta perseverança, amb molta entrega, i aleshores, doncs, d'una manera molt senzilla, però ho celebrarem el dia 14 d'octubre, dissabte, aquí, doncs, amb l'Eucaristia, que és per nosaltres un goig. Tenim també el goig de comptar que serà presidida pel senyor arquebisbe, i celebrem l'Eucaristia el dissabte 14 d'octubre a les 11:15, a les 11:30 del matí, a l'església dels Caputxins de Sant Antoni de Pàdua, aquí a Tarragona, de manera que convidar tothom qui pugui escoltar-ho a través d'altres mitjans se n'assabenti, doncs a convidar a tothom. I després, doncs, això també us compartirem també una estona també de refrigeri, i després amb un dinar de fraternitat, amb un dinar de germanor, que també ens compartirem tots plegats.
Doncs també fem aquesta crida des d'aquí a participar en aquesta Eucaristia del dia 14 d'octubre. Avui a l'espai de l'entrevista ens ha acompanyat mossèn Lluís Simón, que és conciliari diocesà de la Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat, de la Frater, aquí a l'Arxidiòcesi de Tarragona. Gràcies per acompanyar-nos i per molts anys.
Doncs gràcies a vosaltres i tant de bo.
A reveure.
Gràcies.
Destaquem ara algun dels temes que han estat notícia en aquests darrers dies amb la Montse Sabater. Obrim les notícies explicant-vos que el Museu Diocesà de Tarragona ha entrat a formar part de la xarxa territorial de museus de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
Aquesta nova xarxa territorial de museus, constituïda al Museu Pau Casals del Vendrell, té com a objectiu garantir la preservació i la difusió del patrimoni immoble de Catalunya de manera concertada entre les diverses institucions que el gestionen. Aquesta nova xarxa territorial se suma a les ja constituïdes a les comarques de Girona i les Terres de Lleida i Aran. En l'acte, presidit pel conseller de Cultura, el senyor Lluís Puig, es va signar un conveni per establir una estructura de coordinació territorial entre el Departament de Cultura i els museus de les comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, entre els quals hi ha el Museu Diocesà de Tarragona sota la direcció de la senyora Sofia Mata. També es va procedir a la constitució dels òrgans de govern de la xarxa, comissió institucional i d'una comissió tècnica que elaborarà un programa d'actuacions conjuntes. Per a l'any 2018, la xarxa ha previst un pressupost de 135.000 euros per a la seva funció cooperativa i de 85.000 euros per a la funció de foment. Actualment, els museus que formen part d'aquesta xarxa territorial són 13, entre els quals hi ha el Museu d'Alcover, el Museu d'Història de Cambrils, el Museu Comarcal de la Conca de Barberà o el Museu de Valls. La voluntat dels membres de la xarxa és dur a terme totes les actuacions necessàries per potenciar les funcions pròpies dels museus com a institució cultural pública, impulsar la seva projecció social i cultural i fer-los més sostenibles en el context econòmic actual.
I la comunitat del Cenacle, que acull nois amb drogodependències, ha iniciat el curs amb una jornada de portes obertes.
Com cada inici de curs, la comunitat de nois, situada a la Serra de Montsant, ha celebrat una jornada de portes obertes. Un dia de fraternitat on tothom qui ho desitja pot visitar la comunitat, conèixer la seva tasca i el testimoni dels nois que en formen part. La jornada es va iniciar amb la celebració de l'Eucaristia presidida pel senyor arcabisbe, Monsenyor Jaume Pujol, i concelebrada per mossèn Miquel Castillejo, rector de la parròquia de Santa Maria de Cornudella de Montsant, entre d'altres preveres vinculats a la comunitat, alguns d'ells vinguts d'Itàlia, on hi ha la Casa Mare. Monsenyor Jaume Pujol, en l'homilia, va agrair la tasca dels voluntaris que ofereixen el seu temps i la seva experiència per ajudar a aquests nois. Citant fragments de Sor Elvira Petrozzi, fundadora de la comunitat, va destacar que la comunitat no és només un lloc de recuperació i assistència social, sinó una escola de vida, una gran família on la persona pot sentir-se com a casa, trobar la seva pròpia dignitat, sanar les ferides i trobar la pau de cor. L'any 1983 naixia la comunitat del Cenacle de la mà de Sor Elvira Petrozzi, amb la voluntat de donar resposta al crit de desesperació de molts joves cansats i desil·lusionats, addictes a les drogues i a persones que cercaven l'alegria i el sentit veritable de la vida.
I els interns del centre penitenciari Mas d'Enric han rebut la visita de l'arcabisbe en la festa de la seva patrona.
Cada 24 de setembre, en la festa de la Mare de Déu de la Mercè, advocada dels privats de llibertat, l'arcabisbe visita els interns del centre penitenciari Mas d'Enric, al terme municipal del Catllar, un moment de l'any molt esperat per als interns que preparen amb il·lusió. En aquesta ocasió, l'arcabisbe va presidir la celebració de l'Eucaristia, que va ser concelebrada per mossèn Agustí Ayats, capellà de la presó. Tampoc hi van faltar els voluntaris del centre pastoral d'ajuda al pres que setmanalment visiten els interns, funcionaris, personal del centre i persones que van voler acompanyar-los en aquesta festa tan significativa. «Sempre reso per vosaltres i us tinc ben presents», va dir-los el senyor arcabisbe en l'homilia. Monsenyor Jaume Pujol va posar de relleu la gran tasca dels voluntaris que, juntament amb el capellà, aporten humanitat i la dimensió espiritual a la presó, tan important i determinant per a la nostra vida. Un dels moments més emotius de la celebració va ser la lectura d'una pregària escrita per dues internes que no havien pogut assistir a la missa. En ella reflectien el dolor que sentien per estar lluny de les seves famílies i demanaven a la Mare de Déu que hi hagués pau en aquest món. Abans de visitar el centre penitenciari Mas d'Enric, l'arcabisbe va presidir l'Eucaristia a la residència per a la gent gran Mare de Déu de la Mercè de Tarragona.
I tanquem aquest bloc de notícies amb una de les novetats que s'han presentat recentment i que s'esperava des de fa temps, l'aplicació de la litúrgia de les hores en català.
Després de la nova edició de la litúrgia de les hores en català que va sortir a la llum el mes de setembre del 2016, ara s'ha creat l'aplicació mòbil amb la mateixa versió del text oficial preparat per la Comissió Interdiocesana de Litúrgia de la Conferència Episcopal Tarraconense. Amb aquesta aplicació, amb la qual es pot accedir a totes les hores de l'ofici diví i que cada usuari podrà utilitzar amb el propi de la diòcesi on es trobi, es vol contribuir a estendre la pràctica de la pregària de l'Església en tota la comunitat del poble de Déu. Per a descarregar aquesta nova aplicació, només cal cercar CPL des de l'App Store d'Apple o des del Play Store d'Android i descarregar l'aplicació.
Avui ens acompanya també mossèn Ricard Cabré amb la seva secció Qui tingui oïdes que escolti.
Bons amics, el dia 7, dissabte, celebrem la Jornada Mundial per al Treball Decent. Diuen que hem sortit de la crisi perquè les empreses tornen a ser productives i la borsa presenta un balanç positiu, però en el món del treball encara no s'ha notat. I aquesta devia ser la primera preocupació tant de les autoritats econòmiques com de l'organització empresarial. Fa anys que tant els sindicats com els moviments cristians en el món del treball reivindiquen aquesta decència. Treball digne per a una societat decent. És el lema de la campanya. No és digne de la persona humana un treball que esgota la persona exigint més del que pot donar de si mateixa o fent-la treballar més hores de les que la natura humana és capaç d'aguantar. L'home no és una màquina, i per tant no se'l pot tractar com a tal. Cal reconèixer que la capacitat del treballador és limitada i s'ha de saber perfectament fins on pot arribar i què és el que no es pot exigir. Cal tenir en compte que el treballador no és un simple executor, és una persona que pensa i que, per tant, té dret a portar les seves iniciatives i les seves queixes. El treball ha de ser enriquidor per la persona i també per la societat. Quan hom va a treballar, no va només a guanyar diners, va a posar la seva vida al servei de la comunitat humana. És la seva millor manera d'estimar. Si hom produeix sabates, no té ni idea de qui els posarà aquelles sabates, però sap que gràcies al teu treball algú podrà portar sabates. El papa Pius XI digué: els qui oprimeixen els treballadors amb sous indignes cometen un greu delicte. No és un treball digne, un treball temporal, que no ofereix cap garantia de poder seguir treballant quan s'acabi el contracte. A Catalunya, actualment, 92% dels contractes són precaris. El 40% tenen una duració inferior a un mes. Gairebé el 30% una duració inferior a una setmana. I el 35% treballa en jornada parcial. La gràcia seria que el treball fos vitalici, com passava abans al Japó. Quan hom entra en una empresa, hi entra per a tota la vida. I, per tant, és la seva empresa. És indispensable perquè el treballador treballi a gust i el seu rendiment sigui eficaç de veritat. No es considera treball decent aquell que el treballador no participa en els beneficis de l'empresa. El que es guanya entre tots s'ha de repartir entre tots. No és just, diu Pius XI, que el capital, negant tot dret a l'element laboral, s'apropiï a la totalitat del benefici econòmic de l'empresa, quan en realitat aquest és fruit tant del treball com del capital, o, si m'apureu, més del treball que del capital, ja que el capital només és un mitjà material. En unes paraules que el papa francès va adreçar al món del treball a Ciutat Juárez, els deia: tots hem de lluitar perquè el treball sigui una instància d'humanització i de futur, que sigui un espai per construir societat i ciutadania. És trist constatar que són milions els treballadors que no gaudeixen d'un treball digne, i el més trist encara és que aquest nombre va augmentant en el món en una proporció d'11 milions anuals. Amics, fins un altre dia, si us plau, moltes gràcies per la vostra atenció.
Tot seguit destaquem els actes d'agenda que hi ha programats per aquesta propera setmana.
Pel diumenge 8 d'octubre és la festa de la Mare de Déu del Remei a Alcover. A partir de les 10 del matí, a l'ermita, l'ofrena floral a càrrec de les institucions, entitats, grups i particulars. A les 11 del matí, missa solemne amb la benedicció de les coques i veneració de la imatge de la Mare de Déu al Cambril. Tindrà lloc a l'ermita de la Mare de Déu del Remei d'Alcover i organitza la parròquia de l'Assumpció d'Alcover. També pel diumenge 8 d'octubre hi haurà el concert La Vella Itàlia a Riudoms. És un concert a càrrec de la coral Santa Rosalia amb música de Rossini, Verdi, Donizetti i Bellini. Serà a benefici de recuperar el toc de campanes de l'església parroquial. Les entrades anticipades són de 8 euros, que es poden adquirir els dilluns, dimarts i divendres de 6 a 7 a l'abadia o trucant a les tardes al telèfon 629 068 552. I a les entrades el mateix dia seran a 10 euros. Tindrà lloc al casal Riudomenc, començarà a les 6 de la tarda i organitza la parròquia de Sant Jaume Apòstol de Riudoms. També pel diumenge, dia 8, la presentació del llibre de mossèn Josep Caballol, Un home coratjós, a Sant Jaume dels Domenys. És la presentació de la tercera edició d'aquest llibre que recull els testimonis, vivències i anècdotes de les persones que han col·laborat amb mossèn Josep Caballol en la seva missió diocesana al llarg de 40 anys a Ruanda, a l'Àfrica, a les 7 de la tarda, i tindrà lloc a la parròquia de Sant Jaume dels Domenys. Passem al dia 12 d'octubre, la festa de la Mare de Déu del Pilar a Tarragona, amb el següent horari: a les 11:30, la solemne ofrena de flors, i a les 12, la celebració de l'Eucaristia, presidida pel senyor arquebisbe Monsenyor Jaume Pujol. Tindrà lloc a la catedral de Tarragona.
Doncs recordem que aquests actes també els podreu consultar a la secció de l'agenda del web de l'Arquebisbat de Tarragona. L'enllaç és arqtgn.cat. Doncs fins aquí el programa d'avui. Ens retrobem de nou la setmana vinent a la mateixa hora. Gràcies una vegada més per escoltar-nos. Que vagi molt bé. A reveure.